Vinga, i l'Amèrica obre la revista, segona revista ja, d'aquesta temporada.
Mira, de 40 ja han fet dos.
Sí, sí, sí.
38.
I comencem parlant d'una gent que, i especialment d'una persona, que tiba molt del carro, és militant de l'impuls musical, de les noves veus, de la música en directe, com és el Toni de la Fada, no?
Doncs sí, sempre vull començar amb alguna cosa en caire musical nacional i aquesta setmana està molt tranquil·la, però he rascat una notícia que heu de tenir en compte tots aquells que teniu talent musical i que voleu treure aquelles cançons que teniu al calaix i voleu fer-les públiques. Ara és el moment perquè arriba la segona edició d'un concurs que va ser tot un èxit en la seva primera celebració l'any passat. Arriba la segona edició del concurs de música d'autor de La Fada Ignorant, que per cert va guanyar aquest senyor, Sergi Bonet. Es tracta de presentar-se amb dues cançons, dos temes que hem de fer arribar a La Fada Ignorant. Podem passar-nos pel local o serà més fàcil visitar el web lafadaignorant.com, on trobareu totes les bases i els detalls. Detalls importants com que el concurs s'acaba ja, la convocatòria, el 30 de setembre. Ho dic perquè la gent necessitarà enregistrar el tema i fer tots els detalls que ens demanen. Entre d'altres, un de bàsic que és adjuntar la lletra.
Hem col·locat en el Facebook i en el Twitter un enllaç al lloc web de La Fada Ignorant on s'expliquen tots els requisits i tot el que cal, terminis, etc.
Deia lo de la lletra perquè és tan important la composició musical com la lletra en aquest cas. Clar. Perquè recordem és un concurs de música d'autor. Recordem que la podran interpretar al concurs el dia 13 i 14 d'octubre i que només podran encabir-se 3 persones a l'escenari. Ho dic perquè aquells que pensin si la interpreto sol o amb un acompanyant o amb dos, màxim de 3 persones.
Vull dir, viva la gente, homofedades, No
hi cabrien los inhumanos tampoc.
Tampoc?
No.
Toreros muertos tampoc?
No. Quants eren los inhumanos? Eren com 30 o
no? I los de Palacagüina, que podrien...
Però li provem proposar al Toni de la Fada, que ell està obert a qualsevol cosa. Els premis molt sucosos, l'enregistrament d'un disc, que això és una passada per part del discogràfic Arroz Azul, i programat, que estiguis després programat als concerts de la Fada o actuació en directe al Jumbo Street Music de l'any vinent, és a dir, que està super, super bé. A banda d'aquesta història nacional, anem a passar fora de les nostres fronteres amb d'altres temes que aquests dies són els comentats a nivell musical. De fet, la Viviana Besolí us n'ha parlat fa una estona. Us he de confirmar, o en aquest cas reconfirmar, que el Festival d'Eurovisió, que jo crec que serà més polèmic des darrers anys, ja té ubicació, es tracta de Tel Aviv, i sí, parlo d'Eurovisió 2019. I'm not your toy.
Aquesta era la dels gatets, no?
Exacte, la neta.
Bueno, dels milions i milions de gatets.
Exacte, dels milions i milions de gatets. No ha funcionat gaire bé la cançó després, es va sentir una miqueta, però la veritat ha estat bastant...
Potser és d'aquelles que feia gràcia en el moment i...
I sense posar en escena,
en canvi, hi ha hagut altres, Eufòria, per exemple.
Que han sonat i encara sonen, sí.
I encara sonen.
No sempre el guanyador és el que després sona més, no? Hi ha hagut temes com el de la belga d'aquesta de radiodifusió que s'ha sentit molt i d'altres històries, però bé, en aquest cas no se sentirà gaire de neta, però sí de l'organització del festival, que ha sigut polèmica, bàsicament des del principi, perquè gran part dels participants van dir que no anirien a Eurovisió 2019 si el festival s'organitzava a Jerusalem. Ho van dir de manera pública, les ràdios i televisions públiques d'Irlanda, la BBC, també Suècia...
Perquè hi veien... En accés, una implicació geopolítica...
Exacte,
i, una...
i per recolzament al poble palestí, doncs deien que no hi anirien, si es feia allà i tal. Una mica la UE suposa que ha estat aquí fent molta reunió per intentar trobar un lloc el més neutre possible. Tel Aviv al final és el guanyador, jo crec que és el que farà content a més països.
Tu que has viatjat a molts, habitualment, no és matemàtic, però habitualment el Festival de l'Eurovisió s'acostuma a fer la capital.
Sí.
Habitualment.
Sí, sí, sí. En aquest cas no està de més que es faci aquí, bàsicament perquè no hi hagin aquestes coses complicades que ja hi seran igualment. Recordem que ha guanyat 4 vegades Israel el Festival d'Eurovisió i les vegades que ho han organitzat ha estat 2 vegades, el 79 i el 99 a Jerusalem i l'any 80 va ser a La Haia.
Recordo que Espanya un cop a la votació li va donar la victòria a Israel.
Exacte.
L'any de la Betty Misiego, si no
l'he
equivocat.
Exacte. Doncs bé, veurem què passa, però en qualsevol cas encara hi ha països molt reticents al tema de que Israel sigui l'organitzador, sobretot al grup escandinau, però bé, en qualsevol cas tenim dates i que ho sapigueu, el dia 14 i 16, semifinals de maig a Eurovisió, i el dia 18, la gran final.
Molt bé.
Dit això, notícia ràpida, ja tenim ja convocatòries de molts premis, a no res tindrem els candidats als Grammy, de moment tenim una avançala, que és la convocatòria dels American Music Awards, premis que destaquen el millor de la música americana, més o menys la reina ara mateix del mercat discogràfic, i que té una clara candidata amb 8 candidatures, la rapera Cardi B. Jump in the coupe, big dip on top of the roof, fixing on bitches as hard as I can, eating halal, driving a lamb, so that bitch I'm sorry though, got my concept. La vols col·locar? Aquesta és la que s'ha estovat amb l'altra, amb la Nicki Minaj.
Ah, sí?
Sí.
Que té la maneta suelta o què?
No, no es veu d'assabentat.
No.
Ostres, si totes les rotatives van ples, és el més divertit de la setmana. Bé, Cardi B, la gran favorita dels homes, que per cert es celebraran el 9 d'octubre a Los Angeles amb Drake, amb 8 candidatures també, Ed Sheeran i Post Malone, 6 candidatures, i Camila Cabello amb 5. La setmana passada, Setmana de la Moda de Nova York, i ahir convidant allò a tothom més conegut de qualsevol àmbit, van convidar a dos raperes amb una desfilada, en aquest cas Cardi B i Nicki Minaj, que són dues noies explosives i diguéssim doncs, una miqueta així interessants, i entre elles sempre hi ha hagut rivalitat musical, eh? Una mica es tiraven pulles a nivell xarxa, sempre doncs, es feien una mica de, fins i tot diuen que mobbing per endur-se les millors col·laboracions i tal, i elles es van trobar i no sé què va passar, que van agafar-se de les mans. O sigui, va ser bastant lamentable, però al mig de la front row d'una desfilada van volar perruques i fins i tot una sabata que va sortir volant i va sortir la Cardi B, que mira, almenys després del disgust, la bona nova que té 8 candidatures als Grammys, amb un bony al front bastant divertit. Si googlegeu Cardi B i bony al front, us sortirà la fantàstica fotografia d'aquesta senyora engalanada i que va perdre els papers. Els que han perdut els papers són uns que tenen una moguda tremenda, intentaré resumir-ho ràpid, més o menys perquè s'entengui, i és que l'any passat us en recordeu que ja va haver-hi moguda amb les GAE, denúncies que fins i tot el Ramoncín el van citar, doncs ara la cosa encara és sí. Més heavy i hi haurà un judici que serà bastant, bastant important. Moriré si no estàs a mi lado, quiero ver lo que tú. El 3 i 4 d'octubre el jutge ha citat a un munt de gent, un munt de directius de les GAE, de la Societat General d'Autors i Editors Espanyola, i sobretot al propi president José Miguel Fernández Sastrón. Tot això és per la coneguda com Rueda de les Televisiones, i es podria doncs, parlar d'un possible frau de més de 100 milions d'euros. Veure què passa amb el judici, començarà, recordem, estan citats com a investigats aquests personatges, però bé, de moment us explicaré de què va la Rueda de les Televisiones, perquè és una paraula que l'escoltarem molt. Els drets d'autor no es cobren segons audiència, és a dir, tu cobres igual si una cançó passa a les 5 de la tarda en plena audiència del Sálvame com si passa a les 3 de la matinada. Uh-huh. Què passa? Que en les hores de matinada moltes televisions el que feien era programar cançons que ningú escolten. Recordem que en aquesta franja horària es calcula que només un 1% de la gent mira la televisió, i treien cançons d'editorials gratuïtes, cançons que són gratuïtes, però feien algun arranjament i llavors la colaven com a nova, amb la qual cosa havien de cobrar drets d'autor, que sempre anaven al nom d'un testaferro o d'una editorial musical.
Opa, llestos, no?
Fins a 100 milions d'euros
ha
anat la cosa. I bé, i ara és quan es jutja això, que a més diuen és música de baixa qualitat, i bé, perquè us feu una idea, el 70% dels drets d'autor que s'han ingressat venen d'aquí, de les franges de matinada de les televisions. Això és la Rueda de les Televisiones, us ho dic perquè ara escoltareu a parlar molt a partir del 3 d'octubre.
Neri, setmana, un minut, novetats discogràfiques que venen.
Em quedo amb Suede, que escoltarem després, si hi ha temps, però abans us he de parlar de Julio Iglesias.
Home.
Ens quedarem amb Julio Iglesias, jo crec, no, David? Sí, sisplau. Treu The Collection aquesta setmana perquè compleix 75 anys, el dia 23 d'aquest mes de setembre.
Yeah.
És una compilació de les seves millors cançons, que per cert està presentant en directe i amb una gira que ha suspès gairebé tots els concerts. Només han quedat 5 i és que sembla que hi ha greus problemes de salut del Julio Iglesias.
Home, que grandot, clar.
Ell ha tingut problemes
i amb el desgast que ha tingut en certs aspectes de la seva vida.
Amb el desgast amorós, doncs bé. Però bé, veurem com acaba aquesta gira, que sembla que té problemes d'esquena, perquè ara tindran gairebé l'operació.
No ho hagués dit mai al Carmona que acabaria amb una cançó del Julio. Pues mira,
aquesta temporada vaig forta. La setmana vinent, Isabel Pantoja.
Gràcies, Meri.
Gràcies.